Avui a la secció d'Una ullada a la ment parlem de les comparacions i les xarxes socials. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, un tema prou interessant com el de les comparacions i les xarxes socials, i per això en tenim el nostre coach de capçalera, el Jordi Jonc. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, fantàstic, fantàstic. I aquí entre vosaltres encara ho millora.
Escolta, últim programa d'aquest any.
Mare de Déu, és com... en moments puntuals com aquest, no sé si estàs d'acord amb mi, et dones compte de com passa el temps, no? Estem parlant de que fa 4 dies fèiem el primer de l'any,
sí.
I ara ja estem en l'últim de l'any. Vol dir que ha passat un any, és el que ens semblava que és tant temps quan érem joves, eh? Un any, mare de Déu. Haig d'estar un any estudiant, doncs pues mira, passant...
Passa volant, eh?
Volant, amiga meva, no ens en donem compte. Diu que la vida és allò que passa mentre estem ocupats en mil coses, no?
Tal qual.
I aquests moments t'ho demostren, que és veritat, és veritat.
Doncs sí.
Però bueno, seguim aquí, seguim-nos.
I significa que estem vius, que estem vius, que ho estem explicant, que ja és molt.
Efectivament.
Continuem una mica amb aquest fil conductor, no? que vam començar de com viure millor en un món complex, com el que vivim, i avui abordem les xarxes socials i les comparacions i aquesta trampa del no soc suficient.
Tema paliagut, sí. Sobretot el més preocupant és el final, no? El no soc suficient, no? Mira, en el món en el que vivim, cada vegada és més competitiu, cada vegada, i més accelerat. És veritat que vivim en un món addicte a la velocitat, i nosaltres mateixos ho acabem de comprovar amb les nostres pròpies vides, i ara mateix, no? Quan m'has dit, Jordi, l'últim de l'any, i et salta una mica el cor, perquè és un món superaccelerat i supercompetitiu. Això... en si mateix, en essència, no és dolent. És el que hi ha. Sí?
Clar.
El problema és quan comencem, sobretot, a comparar-nos contra altres. Però sobretot quan comencem a comparar... si tu et compares contra tu mateix, al final et converteixes en algú exigent amb tu i és bo perquè vols créixer i vols millorar. Mm-hmm. El problema és quan et compares contra altres. I aquí, en aquest còctel que hem creat, s'hi ha afegit alguna cosa que fa mal, que són les reds, bones amb si mateixa, que aporten molt, que milloren el nostre món, però, esclar, donen una perspectiva enorme. I, per exemple, el nostre jovent especialment, nosaltres també, ens acabem comparant contra el que no és realitat, contra la fantasia, contra el creat artificialment, contra el fictici, no sé si m'explico. I això és fotut, perquè vivim amb una comparació constant. O sigui, arriba un moment que ja anem tan disfressats que ens disfressem per nosaltres mateixos. La nostra vida real, vale? Lluita contra una versió editada. I això, fa mal. És perillós.
Però per què, no sé si per què enganyem? És a dir, al final, no és enganyar, és mostrar la part divertida. És a dir, és fictici. És a dir, la gent normalment només posa les coses bones.
Sí, perquè la gent...
Sí, digues, perdona.
Perdona. Si no havies acabat, acaba, perdona.
No, és a dir, que poques vegades veiem... és a dir, veiem un moment, una foto maca, però en realitat només veiem allò, no? A partir d'aquí, jo crec que el cervell humà es munta una pel·lícula. I me'n recordo que un dia parlant amb una persona d'aquí de la comarca em va dir, és que m'he adonat que la gent posa un like, no? Que maca és la foto, però no sap el que hi ha darrere aquesta foto.
I el més trist és que com més likes, més feliços. És a dir, que arriba un moment que estàs en mans d'altres, que et fan feliç o no, depenent del que ells volen fer, no? Uh-huh. I tu estàs, penges alguna cosa i estàs automàticament esperant, no? A veure si t'ha posat un like, quanta gent et respon, quanta gent ho ha mirat, i si et posen si no et posen like, tu mateix acabes deprimint-te, no? I estem en mans de tercers. I és veritat que vivim en un món en el qual el fictici, el semblar que ets perfecte, la perfecció, la guapura, està a l'ordre del dia. Però que és veritat que jo, també hi ha una part del cervell. O sigui, per què el cervell compara? Per què el cervell compara? Vale? El cervell compara perquè és un mecanisme ancestral de supervivència. És a dir, jo sóc més fort que... Jo puc contra aquest, perquè si no puc, corro. M'explico? Per tant, el cervell, des de que l'home és home, comparar-se significava sobreviure. És a dir, què faig si aquest és... Ve un animal i aquest el puc matar? Ve un enemic i puc contra ell? Per tant, l'efecte de comparació era vàlid. Una altra de les coses que el cervell ancestralment té és que compara perquè busca pertenença. I aquí ve una mica la trampa, Lourdes. El cervell busca pertenèixer a algú, a un grup, a una ètnia. Abans, fins ara, fins fa molt poc, ho fèiem basat en... Comparo, ostres, aquesta gent sembla que són com jo, parlo amb ells, converso, però tu veies una realitat. I ara... busca el jovent, moltes vegades, el que li passa, que busca el sentit de pertenença a un grup basat en el que veu a través d'uns reels, unes imatges, el que tu dius, no? Una foto d'un moment, no està veient què hi ha darrere, no? Per tant, ell es suma, vale, en aquest grup sense tenir el que tenien abans, que era, jo l'he vist, jo he parlat amb ells, he estat a casa seva, sí? Clar. I veig que sí que d'allò. Per tant, una part que és clau en el cervell per la supervivència i per sobreviure, de comparar-se, formar part d'un grup, saber si pot sobreviure sobre alguna cosa que se li acosta, les redes li han falsificat. I ara el cervell no és capaç de reaccionar tant perquè està dins d'una trampa de les redes. És veritat que quan nosaltres comparem el cervell, quan compara, també llibera una sèrie de neurotransmissors. La dopamina, el que és el reforç de veus com jo ho faig bé. Perquè què passa amb les redes? Quines són la trampa de les redes? Lourdes, i tu i jo ho sabem, i tots ho sabem, els que estem escoltant, que tenen un logaritme. Que quan tu més veus una cosa, més te la reprodueixen. Sí. Per tant, el cervell que és hedonista i que busca el plaer immediat i busca donar-te raó, dius, veus com jo tenia raó? Tots aquests també ho fan. O és que és la tendència d'ara, no. És simplement el logaritme que t'està portant allà on tu més t'agrada i més veus o més dones, no?
I per tant, tampoc ets crític.
Efectivament. No ets ni crític ni cítric. És veritat, és veritat. Tot allò que s'ajusta a el que tu pensaves, t'ho reforça. Recordes que hem parlat moltes vegades que el cervell és un gran creador d'excuses. Sí. El cervell et donarà la raó sempre. Ell, clar, està al teu costat i et dona la raó. I, per tant, tot això, tot aquest bombardeig de les redes, et donarà... imagina't, deixa'm-ho comparar, va? És que m'estic imaginant quan érem petits, que tu anaves al col·le i anaves amb un grup heterogeni. Però a mica, doncs, aquell grup, tu anaves escollint quins eren els teus amics o no, sí?
Sí.
Clar, però tu imagina que dius, jo és que penso, no sé, que tirar pedres a un tren és correcte. I trobes dos que deien que sí, però 26 que deien, home, animal, què fas? Sí o no?
Clar.
Però ara imagina't que estàs a la redes i dius, no, tirar pedres a un tren és correcte. Però el logaritme va portant amb gent que troba tot allò correcte,
Clar.
I que troba que maquillar-se o fer una dieta d'aquelles salvatges o puc posar qualsevol cosa per no anar a lo més bèstia que pot ser sexe o violència, no? Et va dient que és correcte i el teu món va creixent basat en que cada dia hi ha més gent que pensa com tu perquè el logaritme et porta cap allà. És així de fàcil.
Clar.
No tens, efectivament, i la paraula seria la que tu has dit, no tens crítics. No tens persona que t'ho critiquin.
Clar.
Efectivament. No hem d'oblidar mai que de la trampa de les redes és que darrere d'una càmera hi ha els millors plans. Les millors imatges, per fer-te una foto la gent tarda mitja hora fins que li surten les millors i escolleix allò. Al revés de la vida, que darrere d'una vida hi ha tots els plans. Tu veus lo bo, lo dolent, sí?
Sí.
Pues aquella persona amb bons moments, amb els moments, etcètera, no? Hi ha èxits falsos, allà et poden enganyar i tu no tens manera de comprovar-ho. Per tant, si no tens sentit crític, no? Jo l'altre dia m'he parlat amb uns amics i deia, no us heu estranyat que sempre de cada cosa que passa hi ha una càmera gravant? És que no ho veieu, no? Ah, he vist un vídeo d'una senyora, ha, 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 que anava a tirar la basura i ha caigut dintre, per dir alguna cosa,
Ja,
i curiosament hi havia un senyor gravant, Bé,
Sí, tant, quina casualitat.
Sí, no, però és veritat, no? Dius, no? I coses que veus, tonteries, que dius, mira, aquest és el que li acaba de passar o aquest, no? I dius, que raro, com un senyor estava gravant, no? Bueno, no penseu que hi ha molt muntatge aquí darrere? Perquè, clar, no tenim sentit crític, no? Una mica el que tu deies. Per tant, es converteix en una droga ràpida. És una, com que el cervell produeix dopamina, és hedonista i disfruta amb les coses immediates, busca el plaer immediat, veure allò que tu vols veure ho converteix en una droga. I si tu estàs, per exemple, a TikTok o a Instagram, és igual, perquè n'hi ha moltes, sí? I vas veient allò que t'agrada i el logaritme va creant que vegis més el que t'agrada, això que és una droga. Sí. És així, funciona així. És una droga.
Sí, sí, sí. I a més, molt ben feta. Jo he parlat moltes vegades de que hi ha un documental a Netflix, o estava a Netflix fa uns anys, que era el gran dilema de les xarxes socials, on precisament parlaven ex-CEOs de com estava muntat. És a dir, el scroll, és a dir, el anar passant, estava basat en les màquines recreatives.
Exactament.
Aleshores, clar, estem parlant d'una droga, realment.
És que és una droga, és que ho és. És que ho és perquè actua amb el cervell com una droga. Per tant, les drogues ja sabem com funcionen. No? Lliberen neurotransmissors, o els simulen i els substitueixen, que són les pitjors. Però tu pots manejar-ho, o sigui, tu pots... És a dir, tu podries provar un dia la droga i ningú s'enganxa si tens la força de voluntat de dir mira, no, això no, un dia sí. Pots veure un dia un trago de whisky, sí. Doncs les reds passa igual. Si l'únic que necessitaríem és fer un ús adequat d'aquelles reds. Res més. Res més. Però si tu saps això que estàs parlant tu, Lourdes, que és molt correcte, hi ha un logaritme darrere que cada vegada et porta més, i jo ho he comprovat, és a dir, si tu li piques molt a una tendència política concreta, anirà sortint i et semblarà que és el correcte, perquè anirà donant la raó al teu mateix. Igual no és veritat, perquè darrere hi ha una manipulació absurda. Clar, això produeix efectes de droga dins del teu cervell, evidentment. I cada vegada més preocupant, perquè cada vegada els estudis diuen que estem, bueno, doncs cada vegada pitjor, més hores allà, vale? I ja no és tant que estiguem enganxats perdent el temps mirant una pantalla, que sí,
que també,
sinó el que és molt... sinó, a més, afegit el que tu molt acertadament has pensat per aquest programa. L'efecte destructiu que porta a estar-se comparant amb algo que no existeix. Això és un efecte destructiu. Per què? Perquè mina la teva personalitat, mina la teva autoestima, mina la teva confiança en el món. Acabes pensant que tu pues ets lleig, o ets petit, o ets tonto, no sé, el que sigui, sí? Però acaba minant, perquè hem dit, la comparació saludable, inspiradora i motivadora és aquella que et compares contra tu, ostres, he crescut, sé més coses, abans no sabia equis, ara ja ho faig, mira el que he après, no? És comparar-te, perquè si no seríem capaços de veure que hem crescut, per dir alguna cosa, hem crescut personal, professionalment, mentalment, intel·lectualment, el que sigui. Però la comparació tòxica, que sempre hi ha el yin i el yang, és la que et compara contra els demés, que ens fa sentir insuficients, i això és molt dur. Ens fa sentir insuficients, i això ens capa intel·lectualment i socialment com per desenvolupar certes tarees. No? Al final, una cosa que vull dir, la comparació no és el problema. El problema és comparar-se amb fantasies, filtres o fragments que veiem, perquè hi ha molt filtre, molta manipulació, els vídeos són muntatges, s'han muntat, s'han enganxat, desenganxat, i la vida no és això. A la vida, quan la pifies, la pifies. Si vols d'assumir que l'has pifiat, ja està, no pots tallar aquell tros i enganxar-ho amb que tot funciona. Però és que això ho podem portar a tots els terrenys, no, Lourdes? Es podem portar, si tu has anuncis, de Casa Rico en 2 setmanes, sí?
Això n'hi ha molt, eh?
Clar, Clar, i què fa el cervell? Mec, clar, com que repetim, és hedonista, i segrega dopamina i una sèrie de neurotransmissors, ostres, ric en dues setmanes. Què puc perdre per provar-ho? Pues sí, vols perdre bastant. Sí. Perquè això no existeix, no ha existit mai. No? Estàs d'acord o no?
Sí.
Perdi 20 quilos amb, no sé, has de dir, bueno, la veritat, en un mes, m'és igual. I tot és així, no? Estàs d'acord?
Sí. Clar,
llavors, ens fiquem en un món irreal on serem enganyats, no ho dubteu. Mira, ara acabo de sentir un anunci per la ràdio mentre us esperava que estava acabant una feina, no? On deia, tot allò que és molt fàcil i que on pots guanyar molt, només 99%, mentida. Punto. Ja està. Ja està. Hem de veure també portes de sortida que n'hi ha moltes. Sempre, sempre hi ha portes de sortida. Simplement hem de tenir la voluntat, l'actitud i les ulleres per veure-les. Què podem fer per sortir? Pues una de les coses que en diem els coaches és fer higiene mental. És neteja la teva exposició a aquest tipus d'estímuls. Fes un esforç, no? És igual que faries, igual que no et poses croissants i dònuts i pastes de xocolata davant per no menjar-te-les, perquè saps que això no és sa menjar-ho cada dia, pues limita, vale? Simplement és tenir higiene mental, de dir, bueno, vaig a limitar els meus estímuls. Dos, canvia de tipus d'estímul. És a dir, quan vegis que et surt molt un tipus de notícia que t'acosta allò que a tu t'agradaria, intenta buscar altres vertents que t'agradin. És a dir, busca música, busca perquè per la resta també n'hi ha, cosa molt xula. Conjunts d'aquests, vale, d'aquests antics, segons que tu pots sentir un tipus de música, etc. Fes un filtre important. Segueix contes que t'inspiren, no que et fereixen. És a dir, aquelles contes que et facin sentir malament amb tu mateix, borra-les. No ho dubtis ni un segon, borra-les. Aquelles contes que et fan sentir que dius, uf, jo sóc pobre i mira aquest que va amb Maseratis i jo podria ser com ell. No, borra-les, perquè estan fent un treball al teu cervell. T'estan portant per un camí de l'esclavatge, de ser un esclau d'ells i, evidentment, d'arruïnar-te. Busca aquelles que t'inspiren. Jo miro TikTok, de veritat, però jo miro gent que diuen coses superinteressants, que són frases, que són coses que m'inspiren, o música que m'agrada, que hi és a les redes, i molta. Uh-huh. Val? Intenta entrenar, i això és el que hem parlat abans, Lourdes, l'entrenament amb tu mateix. Entrena't a comparar-te amb tu mateix, no amb els altres. Comparar és progrés igual a motivació, sí?
Uh-huh.
Comparar l'estatus contra altres és sofriment, patiment, pateixes.
Uh-huh.
Per tant, oblida-ho. Les coses no són com les veus, són com són, punto. I la vida és quan trepitges carrer i veus la vida real. No darrere una càmera. Darrere una càmera és per distreure't. Punto. No és per viure, no és per aprendre. Hi ha vídeos per aprendre, però allò que veus tu, que està molt lluny de tu, no és vida, és altra cosa. És una ficció. Uh-huh. Sí? I recorda que veus una escena, no una pel·lícula sencera. Estàs veient un tros. Allò està editat. Eh? Editat, ho saps tu, ho entén millor que ningú que editar, no? Pues ja està. No? Està editat. Tu, quan vens a presentar un vídeo, l'edites i poses les millors imatges i treus tota la merda. És quan tu penses les millors fotos teves. Les que t'han quedat que eren un bunyol, no les penges, sí? Pues ja està, però és el mateix. No ho oblidis mai.
Uh-huh.
I per últim, el consell que donem cada vegada. Escolta el teu diàleg intern. Què et diu al dintre teu quan veus un vídeo d'aquests tipus? Què t'està dient? Et fa sentir bé? Segueix. Et fa sentir malament? Et fa sentir que, ostres, que la teva vida no... Que com t'agradaria ser com aquell? No, mira-te'n. Mira la gent que t'aporta alguna cosa, que et fa creure en tu. Perquè tu ets el protagonista del teu vídeo editat. Tu, ningú més. I tu pots editar la manera que tu vulguis, però hi haurà escenes blanques, escenes negres, cagades, encerts, tindràs de tot. Perquè això és la vida. Els que l'hem viscut ja una mica, sabem que la vida és això. El que més és cine. I el cine és per distreure's, per res més. No per incorporar-lo a la teva manera de viure. Aquestes serien una mica les... Que també es pot resumir en fer higiene, amb tot això que hem dit. Higiene mental digital. O sigui, ja està. Vaig a escollir allò que vull i vaig a aprofitar-ho per gaudir. No perquè em faci pensar que, oh, que podria ser molt millor, que guapo, jo no sóc tan guapo, no sóc tan ric, no tinc Maseratis. No, si et fa patir, no. Escolta les persones que t'inspiren, que n'hi ha moltes, Hi ha pues, gent com l'Àlex Rovira, que jo el segueixo. Hi ha, va, hi ha molta, molt, molt, molta gent que et diran coses xules, que et faran pensar, que et faran créixer. I fes, és, agafa tot allò que fa créixer el teu cervell, no, no allò que el mengua, allò que el fa sentir més, més empetitit, més trist, més, que són impactes durs. No, no, no. Agafa allò que et fa créixer i que d'alguna manera et fa sentir més poderós a tu. No més poderós als altres, que és el que volen.
Mm-hmm. Ens quedem amb això. Jo crec que és sí? Magnífic. Sí, perquè al final el resum està clar. És a dir, agafa també distància, no? I el que deies, no? Escolta el teu diàleg intern. No et quedis en plan com si fossis un robot fent scroll, com si no hi hagués un demà, perquè això no funciona.
Efectivament, efectivament, efectivament.
M'agrada molt el tema de la pel·lícula, eh?
És la veritat. És que la vida és un, pot ser una pel·lícula o una realitat. I la realitat, normalment, no és que, és que et dirà que és més cruda, no és veritat. És més xula, és més real, és més maca. Hi ha amors, desamors, ja no, però una pel·lícula on tot surt bé i tot acaba bé, doncs de vegades no és això. Això no t'enfoteix, això et debilita. Clar. Va pensar que tot sortirà bé, no, has de lluitar perquè surti bé. Però sobretot, tu ets el protagonista de la teva pel·lícula, ningú més. Uh-huh. O sigui, ja saps que jo estic escrivint, estic a punt de publicar un llibre meu que sí. Parla d'això, vale? I busquem referents amb gent que ens enganya, que no són referents. No, no, un tio, una dona disfressada, un tio disfressat i que tot li surt bé i que viu una mansió que igual resulta que ha passat per allà i s'ha fet una foto allà, etcètera, etcètera, i que ha guanyat els diners en quatre mesos. Això no és una realitat, no fotem, no existeix. És que, a més, és de sentit comú.
Sí.
No oblidem que també, i parlant de diners, abans de tancar, m'agradaria fer una advertència,
sí.
Perquè jo conec gent, hi ha molta gent que ha caigut a les trampes
sí.
del diner fàcil. El diner fàcil només té un resultat. És igual a ruïna ràpida. Res més. I per això hem de vigilar.
Ens quedem amb això, Jordi. Moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu.
I desitjar-te un bon Nadal, unes bones festes.
Igualment.
I ens retrobem ja el 2026.
Igualment. Que passeu tots unes meravelloses festes, sobretot en família. Abraceu-vos, estimeu-vos. I això és la vida real. No n'hi ha una altra.
Perfecte.
Vale, vinga, gràcies.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu, adéu. Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts.
I acompanyant aquestes paraules del Jordi Llong, del nostre coach de capçalera, una cançó en aquesta línia, Invencibles, dels Catarres. Amb ella arribem al flaix de 11:45. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. A la conquesta dels set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles!
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'ocupació registra bones dades al novembre a l'Alt Penedès. La llista de l'atur s'ha reduït en 17 persones respecte al mes anterior i se situa en 4.471 aturats a 30 de novembre, amb una taxa d'atur registral del 7,9%. A Vilafranca hi ha una baixada de 7 aturats en relació a l'octubre, amb 1.680 persones registrades. A Sant Sadurní hi ha un aturat més en relació a l'octubre i se situa en 456 persones. A Santa Margarida i als Monjos ara hi ha 305 aturats, 7 menys que el mes anterior, i a Gelida ara són 317 les persones a l'atur, 2 més que l'octubre. Si s'observen les dades en relació amb el mes de novembre d'ara fa un any, es mostra una clara millora amb una reducció de 309 aturats i passant d'una taxa d'atur registral del 8,5% de l'any passat a la del 7,9% actual. L'antiga residència de Pacs del Penedès es convertirà en un pol internacional de coneixement i salut. L'equip de govern de Pacs del Penedès ha presentat el projecte Ikigai Reverse Longevity Research Campus, un centre pioner en longevitat i medicina regenerativa a Europa. La construcció s'iniciarà l'any vinent i es farà per fases, amb un horitzó de 3 a 5 anys per la finalització total del projecte. Des de l'Ajuntament s'ha valorat que aquest és un projecte transcendental per Pacs del Penedès, per la comarca i per tot el territori, no només per la seva dimensió científica, sanitària i de projecció internacional, sinó també per tot el que representa en termes de revitalització, innovació i generació d'oportunitats per les persones. L'emplaçament on es desenvoluparà és especialment simbòlic. L'antiga residència, en desús des del 2011, que acollirà una nova activitat científica d'alt valor afegit, creant llocs de treball qualificats també amb persones que hi faran llargues estades, que hi faran turisme i que contribuiran a dinamitzar l'economia local, segons l'Ajuntament. Llorenç del Penedès recupera el carnaval amb una gran rua el diumenge 8 de febrer. La rua recorrerà en diversos carrers del municipi i comptarà amb la participació de comparses i carrosses de Llorenç i, per primera vegada, també d'altres poblacions convidades. Llorenç del Penedès tornarà a celebrar el carnaval amb una gran rua que omplirà els carrers de música, color i disfresses. L'Ajuntament ha anunciat que l'esdeveniment tindrà lloc el diumenge 8 de febrer a la tarda, coincidint amb el cap de setmana previ al carnaval. La rua recorrerà diversos carrers del municipi i comptarà amb la participació de comparses i carrosses de Llorenç i, per primera vegada, també d'altres poblacions convidades. Des del consistori s'anima tota la ciutadania a sortir al carrer i a gaudir d'una de les festes més esperades del calendari local. Les colles interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i tota la informació necessària per inscriure's al web municipal, on trobaran els requisits i terminis per formar part de la desfilada. I acabem explicant-vos que Júlia Gomà i Anna Clariana presenten avui el conte La vaga dels camells. La Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà avui a 6:15 de la tarda la presentació i narració del conte La vaga dels camells a càrrec de les autores Júlia Gomà i Anna Clariana. La proposta, pensada per a famílies amb infants a partir de 3 anys, convida a descobrir la divertida rebel·lió dels camells d'Orient, cansats de no rebre cartes, fotografies ni cap mostra d'afecte. L'activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls. Acabem rebent a l'Eva Plazas de Cava Women en la seva secció de l'Empel, avui acompanyada de tres directores de cellers. L'Eva ja ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní, acompanyada pel nostre company Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas novament aquí als estudis. En aquesta secció de l'Empel t'iniciem avui dijous 4 de desembre el capítol 6 d'aquesta nova temporada i ho fem tot parlant sobre el lideratge femení al món del cava.
Benvinguts i benvingudes a l'Empel. Avui hi ha el 6è programa. I avui volíem parlar amb directives. I estic molt contenta de tenir aquí amb nosaltres tres dones d'empreses històriques del món del cava que formen part de la nostra xarxa de Cava Women. Doncs res, donem la benvinguda a la Meritxell Jové, que és la directora de Jové i Camps. Hola, Meritxell.
Hola, Eva, com estem?
Després, la Montse Mascaró, que és directora de Caves Mascaró. Hola, Montse.
Bon dia a tots.
I a l'Anaïs Manovens, que és directora de les Caves Maria Rigolordi.
Hola, molt bon dia.
De fet, estic molt contenta de que estigueu aquí al nostre programa L'Empel i per parlar una mica d'això, no? D'aquestes dones que estan a dalt de tot d'un celler, d'unes caves, dirigint-les i una mica, en aquest cas, fent totes les tasques de, diríem, de l'auca que hi ha en un celler, que són moltes, no? El fet d'estar en aquestes famílies del cava, de ser ja un llegat familiar, què us ha implicat? Ha sigut una responsabilitat molt gran? Ha sigut un gran regal? Què ha significat per vosaltres en aquests moments ser directores dels vostres cellers?
Bé, jo crec que això és un camí que ve una mica amb diverses etapes, no? Evidentment, quan ets més jove no pots fer càrrec, diguéssim, de tots els temes que pot haver en un celler, però a mesura doncs, que va passant el temps i tu també vas agafant experiència, doncs, diguem que toques més tecles, no? Però crec que és algo natural que ho porta una mica l'evolució professional que tens.
Molt bé, perquè vosaltres, Meritxell, per exemple, tu recordes la primera vegada que vas trepitjar el celler o no te'n recordes perquè ja ha sigut de sempre?
És que jo diria que tota la meva vida ha estat lligada al celler. I tots els meus records d'infantesa, jo quan sortia de l'escola, vaig estudiar al Sant Josep, anava directament a la bodega. És a dir, no separo el que és la vida personal de la vida professional a nivell de la bodega.
Sí, això ha passat, no? Ho heu vist en els vostres pares o en les vostres famílies, que el fet de treballar o de ser propietaris d'un celler no hi ha hagut mai la diferència entre vida professional i vida familiar, no? Ha estat com tot integrat.
Sí, són coses que vius des de petitó i no acabes, i que segueixes vivint ara, no? Que no acabes desvinculant de vegades el que és feina, de família, de vida personal. En el meu cas sí que és cert que potser és una mica diferent del seu, en el sentit que la meva àvia ho va reprendre per mantenir la tradició familiar que havia iniciat el seu avi, i quan el celler de la família va desaparèixer, al cap d'un temps van començar a elaborar unes ampolles. Llavors, era més com a afició que jo ho vaig viure, potser no tant com a feina, en aquests primers moments, i per això potser des d'un primer moment no m'ho vaig plantejar tampoc com una sortida professional, sinó que de vegades tens les coses tan a prop que potser fins que no ets més gran i has fet un altre camí, veus, no?, que és el moment en què aquest relleu, si vols mantenir una miqueta aquest llegat, tens ganes de poder-lo assumir tu.
I llavors, assumir tot aquest relleu, aquesta direcció, després suposo que també com compaginar-ho amb la part familiar, no? És a dir, amb la part de totes aquí som mares, no? Unes tenim fills més grans, més petits, però tot això com es combina, no? Perquè per mi és el gran repte també de les dones que estan en posicions directives, no?
Clar. És evident. I a més ara, abans d'entrar, justament estàvem parlant entre nosaltres d'aquest tema. Hi ha diferents etapes de la vida, que hi ha algunes que són més fàcils de solventar i altres, es va complicant, però evidentment és una cosa que per nosaltres, jo crec que les dones, la família, i pels homes, evidentment, però sobre nosaltres potser cau una mica més de pes i és important poder-ho compaginar i estar present. Que els fills sàpiguen que la mama té molta feina, la mama ara se n'ha anat de viatge, però després quan estàs tens que estar molt present.
Jo diria que, totalment d'acord amb el que diu la Montse, i a més jo estic en període de proves, eh? Perquè tinc una de 4, un de 2, i n'estic aprenent, no? I per això exemples com el d'ella, no? Com el de l'Anaïs o com el teu, et donen esperança de que tot es pot combinar, no? Però sí que és el que acaba de dir la Montse. Jo crec que no és la quantitat, sinó és la qualitat. Jo viatjo moltíssim per feina i és intentar, entre tots, intentar-ho fer-ho de la millor manera possible i el més bé que es pugui.
Estic totalment d'acord amb el temps de qualitat, eh? Perquè moltes vegades jo també he tingut aquest aquesta dinàmica de dir ai, que no hi soc quan hi hauria de ser els matins, etc, però al final, aquelles hores que hi ets, intensament, estar per ells, la qualitat del moment, de llegir el conte, de que t'expliquin, de parlar, no? I llavors, jo crec que sí, que al final, tot el que deies tu, Montse, no? Que
presència.
La presència. I ells després, quan són més grans, jo ara tinc 21, una de 21 i una de 18, t'ho valoren, això. I te'n dones compte de que no t'han trobat a faltar i que al final aquells punts de qualitat són els que han marcat amb ells, no?
I no només això, jo penso que també, o sigui, el primer de tot, quan ets mare, jo crec que és fer-te el pacte amb tu mateix de no fer-te un embolic.
Sí, això és molt important.
I no voler ser tota l'estona on no ets, diguéssim. Però amb els fills també de vegades els intentem explicar moltes coses, però jo crec que més enllà del que els expliques és sobretot el que veuen. Uh-huh. Les mames, doncs, més enllà de ser mames, doncs, també els hi transmetem molts altres valors perquè doncs, canalla ho seran poc temps a la vida. Després seran adults i volem que siguin adults feliços i adults que sàpiguen gestionar les seves vides, amb la qual cosa, tot aquell exemple que els hi puguis donar, tota aquella lluita, tot aquell esforç, no? Que de vegades
sí, dit desconecten
i no t'escolten, doncs la mama arriba cansada perquè s'ha fet un tip de treballar i de vegades ho he intentat. Jo els he dit, què és el millor que us ha passat avui o què és el pitjor que us ha passat avui? A mi també m'han passat coses dolentes i de vegades he estat intentant coses i no m'han sortit. Vull dir, que pots posar molts exemples que són molt pragmàtics i que realment dels quals poden aprendre moltíssim.
I a més també que nosaltres en molts casos ho hem vist a casa, és a dir, jo abans de ser mare, és això de filla, no? Filla d'una mare que ha treballat moltíssim, que s'ha dedicat, que ha viatjat també moltíssim, llavors és el que comentem, no? Els valors que et transmet, doncs, poder compensar en altres coses que no és estar al 100% present en tots els moments de la vida, no? Però, bueno, és com tot, és trobar l'equilibri, cadascú el troba de la millor manera possible i, sobretot, això, no jutjar perquè cadascú fa realment el que pot de la millor manera que pot.
Està claríssim, això. Però llavors penseu que el paper de la dona dins del món del cava ha evolucionat, ha canviat en aquests últims anys? Com ho veieu, això? Perquè al final veiem que sí que cada vegada som més dones que estem davant de responsabilitats d'empreses, però moltes vegades falta potser a dalt de la piràmide, no? Dels òrgans de decisió, no? Que hi hagin potser més dones a nivell, per exemple, del Consell Regulador o d'altres organismes, no? Com ho veieu? Ha canviat això? Està evolucionant? Montse, tu que ets la veu de l'experiència.
Aviam, sí que l'accés de les noies al cava, perquè a més és un sector molt atractiu, no? El cava et permet viatjar, conèixer gent, disfrutar de la natura. És molt, encara que et dediquis a diferents feines, no? Que siguis enòloga o que siguis una persona que es dedica a l'exportació, doncs és un lloc molt atractiu. De mica en mica s'han incorporat moltíssimes noies. Encara que sempre hi ha hagut dones als cellers. Mm-hmm. Ja ho sabem, tu comentes que has fet algun programa de dones històriques.
Sí, sí.
Però
sí.
Aquí, a la Xampanya i en moltes altres zones vitivinícoles. Això que comença, que estaves comentant, de directiva, però entenc jo que vols dir més aviat emprenedora, començar de zeros. No vull dir impossible, però és molt difícil. Nosaltres hem tingut la gran sort de que hem nascut, diguéssim, en un niu que ens ha facilitat les coses, que ens hem trobat bé i, bueno, hem anat creixent. Hi ha algunes noies, algunes dones soles que han començat de zero. I comencen a veure, jo crec que ho tenen difícil, però tiren endavant amb molta il·lusió. El que hi ha són, pues, organitzacions, diguéssim, més professionals o Consell Regulador. A les organitzacions professionals ja hi ha dones. A AECABA, a Junta Directiva.
Mm-hmm. Sí.
Són diverses. I més que n'hi podrien anar, tu, ja fets cara poca. Eva, t'estem esperant. Llavors, bueno, Consell Regulador ja és un altre tema, perquè aquí hi ha, bueno, hi ha moltes grans empreses que en realitat al davant encara tenen homes i, clar, el que acaben anir és l'home. Però de mica en mica, jo crec que no. Seran coses que aniran caient pel seu propi pes.
Sí, no, totalment. I, a més, jo crec que el que és important és el que dèiem, no? De dones sempre n'hi ha hagut. El que passa és que ara s'estan visibilitzant. És a dir, jo, almenys de la meva família, que som quatre generacions, sempre les dones han tingut un impacte importantíssim a la bodega. I no només aquí, eh? Aquí a la nostra regió, a la Xampanya, a totes les regions productores d'espumosos del món. Llavors, ara és el que diem, no? Ara és que s'està visibilitzant i se'ls està donant més oportunitats, que poder oportunitats que abans no tenien, ara les tenen, no? Mm. Jo també estic d'acord, no és el mateix seguir un llinatge familiar que comença de zero, no és el mateix poder estar en una direcció tècnica que en una direcció general, però bueno, jo crec que ganes i empenta i a voluntat no ens guanyen, i a més les Cava Woman són un clar exemple de la diversitat i riquesa que té el paper de la dona al món del cava, i suposo i vull esperar que sigui un procés natural, que cada cop sigui més evident, no? Que sigui més fàcil per totes les que venen.
Sí, amb això de natural crec que Jo sempre m'agrada tenir una perspectiva naturalitzadora, també per neutralitzar el problema, o sigui, no hem d'apel·lar un problema perquè el problema no hi és. Realment, jo si comparo, per exemple, les històries que m'havia explicat la meva àvia, de la meva besàvia, a la dècada dels 30, als anys 30, quan va quedar vídua, quatre fills...
Que era la Maria Rigolordi, no?
La Isabel.
Ah, val. No, és que el nom d'aquesta dona...
Maria Soles l'àvia...
Va,
seva mare.
Ha sigut una de les dones històriques del cava, no?, en aquest sentit.
Clar, jo em penso que doncs fa això, 70, 100 anys pràcticament, no?
Les coses... És molt diferent.
Molt diferents.
A nivell d'aquesta part més sensible, més, més empàtica, no?, potser en l'equip o en la gent, no?, com penseu, com es percep el lideratge femení avui? Continuant una mica amb el que tu deies, no?, al final el lideratge femení jo crec que també es lidera d'una altra manera pel fet de ser dona, o com ho veieu? Realment hi ha aquest punt diferenciador? O no té per què?
Delicat.
Ja. Yeah.
De què respondre. Però jo crec que sí. O sigui, jo tinc un fill i una filla, me'ls estimo molt a tots dos, però realment la qüestió de gènere hi és.
Ja, yeah, no, no.
El caràcter. I jo crec que sí que les dones, doncs, també, no només, vull dir, pel que naixem, sinó pel que vivim, no? Ser mare, per exemple, és un gran exercici de tocar de peus a terra.
D'humilitat.
D'humilitat. Vull dir que tot el que vivim també ens transforma, amb la qual cosa jo crec que sí que potser aquesta part empàtica de posar-nos al lloc de l'altre, de tenir de vegades aquesta visió, no per això menys pragmàtica, ni menys pràctica, mm-hmm. perquè de vegades hem d'expedir temes molt més lleugerament que en altres casos. Però jo crec que sí, doncs, que dona una visió. I al cap i a la fi, doncs, com més visions i més perspectives, més enriquidor és un projecte, més enriquidora és una empresa.
Mm-hmm. Està clar. Molt bé, doncs, si us sembla, ara que ens queden 10 minutets per acabar el programa, podeu presentar el cava que heu portat i el podem obrir, o ens podeu explicar per què realment heu triat aquest cava. Va, comencem per tu, Anaïs. Quin cava has portat i el podem obrir?
Nosaltres...
Jo el vaig obrint mentre tu l'expliques. Va, que així el tastarem.
Jo he portat el Maria, de Maria Rigolordi, el nostre gran reserva, escollit a 2017, i és un... Bueno, un petit homenatge, li hem donat el celler, doncs li dona nom l'àvia, però aquest és el seu cava. Un monovarietal de Xarel·lo, la nostra varietat doncs, més singular, la que expressa més el nostre territori, la que sabem que és, doncs, confereix l'esquelet i l'estructura al cava, i amb una criança de 84 mesos en aquests moments i brut natural.
Molt bé, i és ecològic, veig, és també.
Certificat. Si sí. El 2015 vam fer la conversió ecològic de tota la gamma, veient que potser doncs, la sostenibilitat ja no és una opció, no? Sinó que és una via de fer les coses.
No, realment, amb el tema ecològic i el Penedès s'ha fet molt. De fet, aquest any ha sigut l'any on ja la DO Penedès és 100% ecològica i que els caves de guarda superior, aquests caves que són reserva i gran reserva, ja són ecològics. Això també és un gran pas, no? En aquest cas, a la DO Cava, eh? L'obro. Molt bé, ja heu sentit el pom, el servim. Mentre anem servint el cava Maria Rigolordi, de l'Anaïs, Meritxell, quin cava ens has portat tu?
Doncs mira, he portat el Reserva de la Família Rosat, és una novetat que vam llançar fa ara any i mig, he portat l'anyada 21. És bueno, una mica, com dèiem, no? Després de 50 anys de fer el Reserva de la Família, vam reflexionar sobre la seva versió rosada. Només hem tardat 50 anys a trobar-la.
50.
50 anys fa el Reserva de la Família.
Ah, aquest any, no? Ah, l'any que ve,
sí,
el
sí,
26, diguéssim.
Passa que ho comencem a celebrar per aquello de...
Molt bé.
De que per celebrar no quedi, no? I el rosat és, segueix una mica el patró de l'essència de lo que és el Família, el Reserva de la Família, és un copatge. I en aquest cas també té una part molt important, més del 50% és de xarel·lo, el que comentava l'Anaïs, no? Varietat clau dintre de les varietats on, bueno, del Penedès, i té un 35, depèn de l'anyada, no? 35% de Pinot Noir i té una miqueta de garnatxa. I és un gran reserva i, a més, és un Brut Nature. Vull dir que segueix una mica aquesta estela, aquesta essència del Reserva de la Família, però amb versió més rosada.
Molt bé. Per la gent que ens està escoltant, potser pensarà un cava rosat i amb xarel·lo. Realment, a la Deo Cava es pot barrejar un raïm blanc i un raïm negre. És a dir, podem barrejar sempre i quan sigui un màxim d'un 25% d'un raïm negre. Podem barrejar, en aquest cas, en el raïm, quan entra el celler, només el raïm, es pot fer el copatge. Per tant, en aquest cava entenc que el copatge s'ha fet aquest 50% de xarel·lo, la part de garnatxa i de Pinot Noir, en raïm.
En raïm.
Que és que de vegades per això la gent diu un cava rosat pot tenir varietats blanques? Doncs sí, es permet dins de la DO cava. I tu, Montse, quin cava ens has portat?
Bueno, he portat un cava més jovenet.
Molt bé. De parellada, potser?
Clar.
Molt bé.
Clar, perquè, bueno, és veritat que el cava és un vi de copatge per aconseguir producte equilibrat i tal, però nosaltres sempre ens ha agradat fer monovarietals, en fem alguns, i la parellada és molt important per nosaltres. Tenim una finca a Santes Creus, a 480 metres d'alçada, que és allò on té una parellada molt, molt maca. I ja fa, potser, també deu fer uns 20 anys que fem aquest piur només amb parellada.
Jo crec que deu ser els primers de treure un cava monovarietal de parellada, no, Mascaró?
Suposo que sí, no? No ho sé, tindríem que preguntar com serà.
No, però és com un referent, no? Mascaró, penses en parellada, potser Jove i Camps amb la xarel·lo, vosaltres, Maria Rigolordi, també amb xarel·lo, no? No sé.
Sí, sempre hem treballat molt aquesta varietat, inclús amb els brandis, amb el vermut que fem, tot és base parellada.
Molt bé.
Bueno, és una varietat discreta, no? La parellada potser no té com aquesta estructura que parlava la Maria. És una varietat més discreta, més tancada, però reflexa molt el treball de la llevadura, funciona bé amb l'envelliment. I llavors fem aquest cava, que és un Brut Nature també, en aquest cas de l'anyada 22, que nosaltres diem que és el cava de l'aperitiu. Bé, cadascú interpreta els seus productes de la seva manera, no? Per què? Doncs perquè el sec així més aviat suau potser no t'aguanta com et podria aguantar el cava que ens ha portat la Maria, un àpat important, no? Que et quedaria més aviat cap al principi.
Però té una gran gràcia, que és l'acidesa. Llavors, aquesta parellada, no? Potser no té tant de cost entre estructura, però tenim aquest punt de l'acidesa que et dona aquesta frescor, no? Jo sempre dic que és una varietat molt delicada, és a dir, la comparo una mica amb una ballarina, així com molt delicada, amb poca graduació alcohòlica, però amb una acidesa molt alta, sempre quan sigui de la zona alta del Penedès, del Penedès superior, perquè de vegades la parellada aquí a la zona d'Espiells, per mi és molt millor un xarel·lo o un macabeu que no pas una parellada. També depèn de la zona, la vinya, etc.
Cada una té una mica el seu lloc, no?
Sí. Sí,
natural,
sí.
Per dir-ho de... Tots en tenim una mica de tot, però realment doncs, hi ha llocs on s'expressen més bé cada varietat.
Molt bé. Bueno, uns supercaves d'aquestes grans dones que tenim aquí avui amb nosaltres. I ja per acabar, cada una de vosaltres m'agradaria que, agafant la copa, si ara us dic, brindeu per alguna cosa avui, per què brindaríeu?
Jo pel futur del cava, i una mica amb la línia això, no? Que la Montse deia, és el cava de l'aperitiu, o sigui, perquè el consumidor d'aquí i d'allà descobreixi que tenim el vi més gastronòmic dins la copa, amb un cava, el més versàtil, i que bombolles no és allò que posem tot en un sac, sinó que les nostres tenen molta identitat, i que a més, doncs, tenim perfils molt diferents per acompanyar tot un àpat i gaudir-lo. Per tant, jo brindo per aquest futur, que sapiguem comunicar tot el que fem, més enllà de fer-ho bé, que ho sapiguem comunicar, que arribi, que segur que tenim consumidors molt sensibilitzats i amb ganes de descobrir-ho.
Que bé. I tu, Meritxell, per què brindaries? Va.
Doncs jo et diria, mira, jo brindo per totes les dones que hi han hagut al món del cava, per les que hi han hagut, per les que hi han i per les que estaran. I per dones amb empenta, doncs com tu, Eva, no? Que fas projectes d'aquest tipus com el Cava Woman i que els tires endavant, pels nous reptes professionals que tenim entre totes per davant, i tu en especial, i ja dic, per totes aquelles dones doncs, que durant tants anys, com la Montse o l'Anaïs i jo, no? Que estem ja més en una època, diguem-ne, en pleno apogeo, continuem sumant perquè les que venen darrere ho tinguin més fàcil.
Molt bé. Mm. I tu, Montse?
Bueno, se m'acut brindar per il·lusió. Estem en un món molt, molt canviant, que va molt ràpid i a vegades doncs, potser tenim que la sensació de que les coses s'acceleren i tenim que estar sempre il·lusionats amb això. Són reptes que ens van venint i que bueno, tenim que anar afrontant. Només falta que mirem el món una mica com està.
Sí, 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 sí.
Tenim que tindre
il·lusió per tot.
Per tirar tot això endavant i fer-lo el més bonic possible.
Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la vostra passió i la vostra visió del cava. Doncs res, fins al proper programa de l'Empel. Salut i cava.
Acomiadem aquest dijous 4 de desembre. Al Penedès en xarxa posem el punt i seguit aquestes 3 hores, perquè demà n'hi haurà 3 més i tancarem setmana. Per cert, si esteu pensant regalar teatre aquestes festes, si li voleu demanar teatre als Reis, si el tió té aquest costum, demà, atentes, perquè a 4:45, la Clara Cols ens farà una pila de propostes per regalar i gaudir del teatre. També hi haurà cinema, activitats de cap de setmana, Territori Penedès, esports i molt més. Que vagi bé aquest dijous i fins demà a les 9:06.